Aquesta secció té la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Paraula d'Acadèmia. Un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Nicolau, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Gràcies per ser aquí, molt bé. M'han dit que volies començar amb una cançó avui?
Una cançó maquíssima.
A veure.
Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades, diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps.
A veure, Nicolau, parem màquines. Parlem de geografia o parlem de llengua? Parlem de Google Maps, de mil ciutats? De què parlem avui?
Avui començarem parlant de, mira, de gent que viu lluny, que viu a fora, i que ja voldríem que tots els que viuen lluny i que viuen a fora fossin com aquest jove de la cançó.
Que és feliç.
Que és feliç i que se n'hi ha anat perquè ha volgut, perquè
exacte.
Volia.
Quan ens passem ara el dia recordant gent que està a Sant Andrews, gent que estava a Neumünster, gent que està a Ginebra, no? Ens passem el dia parlant de noms, a més, que tu no saps les feinades que tenim nosaltres per dir Schleswig-Holstein.
Sí, no m'estranya, és que és molt difícil i d'això es tracta, de parlar de ciutats i de regions i de països que no són dels països catalans.
Jo la veritat, Nicolau, amb aquest és un dels temes que tenim més problemes els periodistes, perquè, per exemple, ara aquests dies estem dient Universitat de Sant Andrews.
Sí.
Val? I si ho traduïssim, diríem Universitat de Sant Andreu, no?
Sí, seria? I tant.
I amb quin criteri ho fem? Perquè hi ha vegades que ho traduïm uh-huh. i hi ha vegades que no ho traduïm.
Uh-huh. El criteri és molt mal de delimitar perquè depèn de la nostra experiència com a uh-huh. col·lectiu. És a dir, que si hi ha una ciutat, si hi ha un lloc que és molt freqüent i amb el qual han tingut molta relació, aleshores té un nom en català, per exemple, uh-huh. Londres, que és molt important, Viena és molt important, i diem aquestes ciutats amb uns noms que no són els noms originals que tenen per als parlants de que viuen allà, de l'anglès o sí. de l'alemany, en aquest cas.
I vosaltres us n'ocupeu d'això, la filològica?
I tant.
Us n'ocupeu?
Sí, perquè nosaltres...
Decidiu quins podem dir Sant Andrews i quins hem de dir...
Mm-hmm.
Jo què sé, sí. No se m'acut, però...
Novament he de matisar que nosaltres no tant decidim el que es pot dir
es
pot dir, sinó que sancionem allò que s'ha convertit en un ús del català, un ús ja reconegut del català.
Però tècnicament aquesta mm-hmm. feina... com s'emmarca, diguéssim, com en diem d'això?
Sí, això ho fa la secció d'onomàstica sí. i en aquests moments precisament estan treballant amb una llista d'exònims que ara just ara tenim en exposició interna.
Perdoni, a veure, vull... Exònims en exposició interna pot ser molt mal interpretat.
Sí, sembla un terme mèdic, és molt fàcil.
Què és un exònim?
És molt fàcil.
Ja no et dic en exposició interna, perquè no vull saber què feu amb els exònims, però què és un exònim?
Un exònim és un nom de lloc,
sí.
però que correspon a un lloc on no es parla la nostra llengua, en aquest cas el català,
sí.
sinó que es tracta d'un lloc de fora. I aleshores hem de decidir com ho hem de dir, això. Si ho deixem Va. Talment com ho diuen els nacionals, els
sí,
natius
d'allà,
o si hi ha una manera de dir-ho en català, o si convé que hi hagi una manera de dir-ho en català perquè resulta que és molt difícil de pronunciar.
Sí. Per exemple, en el cas de Nova York, diem Nova York, sí. i ho hem traduït, i en el cas de Louisiana... Diem sí. Louisiana, que és com diem ho diuen allà, no?
Sí, sí. En Nova York hi ha molta tradició i en Louisiana ho deim dentalment.
És així. Sí, i sí. després hi ha noms propis dels llocs, que això, quan escoltem a gent que viatja molt per la feina, no? Per exemple, a TDP els hi passa molt que van a llocs, doncs, evidentment, que són ciutats que habitualment no coneixem. I aleshores, de cop i volta, sentim el nom de la ciutat, de la capital de la Xina, per exemple.
Sí.
Com n'hem de dir? N'hem de dir Pequín, no?
Pequín té molta tradició en català i està molt bé, però...
Sempre n'hem dit Pequín.
Sí, es pot
però
dir Pequín.
Però ara, en canvi, hi ha gent que diu Beijing.
Sí, ara vam escrit molt sovint, i no està malament, vam escrit Beijing, que de fet en xinès es pronuncia una cosa semblant a Beijing.
Beijing.
Sí, no s'assembla gaire a la manera com ho pronunciem nosaltres si ho llegim directament com està escrit. Aquesta és la transliteració oficial del xinès en el sistema pinyin, que és el sistema que fa servir caràcters llatins, i aleshores es fa així. Perquè això per ells té un sentit. De fet, Pei vol dir nord i Jing vol dir capital.
Vol dir
i Beijing vol dir capital del nord, això és Beijing.
I això vol dir que hi ha una capital del sud?
Sí, de fet, no? Sí, de fet és Nanjing, que és, en català se sol dir Nanquín. Pequín i Nanquín són formes tradicionals en català i es poden mantenir. I si un vol fer un escrit que sigui, no sé, que tingui una difusió internacional, que sigui més formal i vol escriure Beijing i Nanjing, també ho pot fer.
Escolta, i anem a coses més properes, perquè utilitzem nosaltres en el dia a dia. Ciutat Real o Ciutat Real o les nostres ciutats més properes que les tenim aquí a tocar, amb Toledo no hi ha problema, perquè diem Toledo no, no, amb Toledo. Però amb Saragossa, que la tenim absolutament traduïda, podríem dir-ne Zaragoza. Aquí què?
Bé, aquí una altra vegada depèn de quina ha estat l'exposició d'aquestes ciutats a la nostra cultura. I si aquestes ciutats, el nom d'aquestes ciutats, entren dins la nostra consciència cultural i si tenim molta relació. Ciutat Real, es diu Ciutat Real en català, o Ciutat Real, si un ho vol pronunciar amb els sons en català, Ciutat Real, i no es diu Ciutat Real.
Clar.
I en canvi Saragossa, com que tenim una relació històrica llarguíssima de Corona d'Aragó, sempre s'havia dit Saragossa en català, i així s'ha de dir, s'ha de mantenir. Depèn del grau de contacte i d'exposició i de consciència que tenim com a comunitat lingüística.
I abans et deia allò de la Universitat de Sant Andrews, però connectant estem tot el dia amb el Sergi Molero, el nostre corresponsal, que està a Edimburg. Atenció a Edimburg, perquè si ho pronunciem com ho pronuncien ells, ells diuen Edinburgh.
Edinburgh.
Però, en canvi, acaba en Burg.
Sí.
Hi ha moltes ciutats a Alemanya que acaben en Burg i a molts països, no?
A Alemanya
i a tot arreu.
I a molts països, i fins i tot a Espanya hi ha Burgos. Que ja té a veure amb això. I Burg, el que volia dir originalment, volia dir ciutat, lloc fortificat. I després va passar a donar nom als burgesos que ja apareixen amb aquest nom, Ramon Llull, al segle XIII-XIV, i era una classe social que tampoc no és que fossin militars, al contrari, sinó que estaven entre els comerciants i els cavallers. Això vol dir que hi ha hagut un canvi de... hi ha hagut un canvi de significat. I com a Burg, en Burg n'hi ha moltíssimes més. Hi ha, bé, Luxemburg, no en parlem, hi ha Middelburg, els Països Baixos, Magdeburg, Friburg, a Suïssa, Flensburg, Hamburg, que deu ser la més gran, i després hi ha Regensburg, també, a Baviera.
Regensburg?
Sí.
Regensburg.
Regensburg, que en català, però... en català es deia Ratisbona.
Com? Ratisbona? Per?
Sí, Ratisbona.
Què vol dir que en català es deia Ratisbona?
En català i en altres llengües romàniques, perquè tenia un nom romànic, que era Ratisbona, i, en canvi, un nom germànic, que és Regensburg. En els escrits que es feien en llatí, per anomenar aquesta ciutat, es deia Ratisbona.
I aleshores, si nosaltres ens volem fer els cultes, diguéssim, i ens toca dir Regensburg, què diem? Ratisbona i ens quedem amb el personal? O només la utilitzem Ratisbona quan estiguem realment en un context que ho justifiqui o com va?
Sí, quan estiguem en un context que ho justifiqui, si parlem d'història, per exemple, o de literatura medieval, no està gens malament parlar de Ratisbona.
I això ens passa amb molts topònims, suposo, no?
N'hi ha alguns altres. Per exemple, un cas bastant evident i bastant important és el de Dubrovnik, que és a Croàcia, que se'n va parlar molt durant la guerra de l'ex-Iugoslàvia, aquell pont, tot allò. I això es deia Ragusa. Això es deia Ragusa, quan a l'edat mitjana hi havia la República de Ragusa i era aquella ciutat i tota la zona d'allà de la costa adriàtica. I tant, tenim Ragusa,
sí, Dubrovnik. Que hi ha una certa tradició amb la paraula Ragusa en la nostra llengua.
Sí,
perquè teníem una relació comercial en el seu dia o el que fos. Però ara s'ha perdut aquesta relació.
S'ha perdut, i a més hi ha un problema, i és que Ragusa també és un lloc de Sicília. Yeah. I aleshores, per no crear confusions, potser poden fer servir Dubrovnik, que és la forma que fan servir els d'allà, i la forma internacionalment reconeguda. Sempre ens movem entre la tradició i allò que diuen en aquests llocs.
I això també ens passa amb la història, que marca topònims de determinats llocs. Ara estic pensant en Rússia, per exemple, que n'hi ha molts relacionats amb Stalingrad o Leningrad o el que sigui, després els canvis fan que tot això...
Hi ha canvis molt greus. Per exemple, hi ha aquests de... Volgograd i Volgograd, que abans es deia Stalingrad, i Sant Petersburg, que es va dir Leningrad, però també hi ha el cas que és molt sagnant de Derry i Londonderry a Irlanda del Nord.
Exacte, aquest és un altre.
Aquest, Londonderry, és un nom que no agrada gens. No agrada gens a la gent d'allà, perquè va ser imposat a partir del segle XVII, va ser imposat sobre el tradicional de Derry. És com si aquí, per exemple, que sé jo, com si aquí ens imposassin Manresa de Madrid.
Clar.
I això no agradaria.
No agradaria.
I no agrada allà, com és obvi.
Escolta, i el grat, passa el mateix que amb el burg?
Sí, en les llengües eslaves hi ha molt grat i gorod, també Novgorod, que ve a dir el mateix. El grat també vol dir lloc tancat, és una arrel indoeuropea que sembla que dona també l'anglès yard, com backyard, que vol dir el corral, el jardí del darrere, no? Doncs lloc tancat, i també dona el garten, alemany, garden, i a través del francès ens arriba a nosaltres el jardí.
Quantes coses. Escolta, i ara estava pensant, això del grat, a mi, jo tinc un poble que hi tinc devoció, que està a la Segarra, que es diu Malgrat, que també en tenim una a la costa nosaltres.
Sí.
Aquest Malgrat té alguna cosa a veure amb el grat dels stalingrats?
Sembla que no. Tot pot ser, en toponímia sembla que tot pot ser, però en aquest cas sembla que no. Diu Joseph Gilsoy, que és un gran lingüista, professor a una universitat canadenca, que això ve de malegrato, que voldria dir mal agraït, amb el sentit de terra poc productiva, terra erma, terra que no dona fruit. Sempre són terrenys o arenosos o pedregosos. Mm. Si més no, l'origen del poble.
Atenció, perquè ara vaig a fer una malesa, eh? Ara li demanaré al Cesc que em posi la música de la Champions. Perfecte, molt bé. Ara ja estem ambientats, allà jugarà la final de la Champions, no sabem entre qui i qui, per tant això ens ho estalviem, Nicolau.
Sí, una desgràcia.
És evident que no serà amb el Barça, ni amb el Manchester City, ni res.
Estem de dol.
No se sap què passarà. Però aquí, la capital d'Ucraïna, com n'hem de dir? Kiev o Kiev?
Aquí hi ha un problema més greu del que sembla. Perquè hi ha en joc dues llengües, una és el rus i l'altra és l'ucraïnès. Les dues són llengües eslaves, i la capital d'Ucraïna, on es parla el rus i es parla l'ucraïnès, es diu de maneres diferents segons la llengua en què parlin. Aleshores, tampoc no és que a les nostres orelles soni, quan ho diuen ells...
Quan ho diuen ells?
Exactament Kiev o Kiev.
Què diuen? Espera.
Kiev.
Encara és més complicat, això.
Aquesta pronúncia és la ucraïnesa, que sembla una mica com Kiev.
Kiev. Yeah,
i l'altra, la del rus, és més o menys Kiev. Kiev. Però no és una E, tampoc. És això que diem una I centralitzada. És com la de l'anglès Phil. D'omplir, fil, que no és una I exactament com la nostra, no és una I tancada. És això. Però de la transliteració d'aquestes llengües que normalment s'escriuen...
Transliteració, els meus estimats oients, al matí de Catalunya Ràdio, ja podeu... Vosaltres feu veure a casa que ho heu entès.
És molt
fàcil.
Quan
ell diu transliteració, vosaltres, si esteu ara conduint un cotxe o esteu servint uns croissants, vosaltres feu veure que ho heu entès. Transliteració.
És molt fàcil. Aquestes llengües s'escriuen en caràcters cirílics, no?
Sí.
El rus, tothom ha vist escrit el rus alguna vegada, i aleshores la transliteració és quan ho escrivim amb un altre joc de caràcters, per exemple, els nostres, llatins. I aleshores, quan es translitera, el rus hi sol posar una E i l'ucraïnès hi posa una I.
Yeah.
Això vol dir que nosaltres ens podem fiar de com es pronuncien, que
sí.
Això és molt difícil perquè no ho tenim gaire sentit. Això, perdonen la paraula, es diu adaptació parafònica,
sí.
O ens podem fiar de com s'escriu i es diu adaptació paragràfica.
Ha arribat el moment de parar l'espai avui ja, eh? Escolta, el tema de l'exposició interna ja, ja me l'explicaràs un altre dia.
No, vol dir que el document encara ens l'estan
mirant.
Encara us
ho esteu mirant.
Sí, vol dir exactament això.
Tio, això vol dir que s'ho estan mirant. Nicolau Dols, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies,
moltes
igualment.
Moltes gràcies, fins aquí un mes.
Obra Social La Caixa dona suport a les activitats de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.